aquí Catalunya. Amb Guillem Favó.
La xifra de palestins morts a Gaza ha assolit les 62.000 persones, segons l'autoritat palestina, dels quals 18.000 han estat infants. Són vora 13.000 ingressos hospitalaris infantils per desnutrició aguda, segons el darrer informe de la UNRWA, i són més de 240 periodistes assassinats, 6 abans d'ahir, 5 en el doble atac contra l'hospital al Nasser, sense oblidar-nos doncs, dels centenars de treballadors humanitaris o també personal sanitari, els quals també ha matat l'artilleria israeliana. Avui a l'Aquí Catalunya parlem amb l'exalt representant de la Unió Europea d'Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i actualment president del think tank el CIDOB. Josep Borrell, bon dia.
Hola, bon dia.
El canceller alemany, l'hem escoltat fa uns minuts, Friedrich Merz, no creu que l'atac de dilluns, aquest doble atac que mencionava contra aquest hospital, el darrer hospital en funcionament al sud de Gaza, de la Franja, fos dirigit contra els periodistes. Netanyahu també ha esgrimit que va ser un accident. Vostè què creu?
Què
creu? Ha estat un atac deliberat contra periodistes o ha estat un accident?
Què diu vostè? Un accident? Contra periodistes, contra metges, contra personal sanitari? És una vella tàctica. Primer fas un atac i quan acudeixen la gent a ajudar i tornes. Qui diu que és un accident?
Friedrich Merz, el canceller alemany, considera que no es pot parlar d'un atac deliberat.
Ah, no. Ah, vale. Que Déu li conserve la vista.
Ara repassam aquestes xifres, 62.000 persones assassinades, 18.000 dels quals infants, però la Unió Europea, tot i trobar indicis de vulneració dels drets humans, no acaba de trencar relacions amb Israel, tot i que està damunt
trencar
la taula...
Trencar relacions amb Israel... Això no s'ha proposat mai de la part de ningú.
És veritat que des de la Comissió Europea sí que van encarregar un estudi per avaluar si hi havia vulneracions i al cap d'uns quants dies, en resposta a aquesta revisió, sí que es van trobar indicis que Israel estava incomplint les seves obligacions en matèria de drets humans.
Miri, això és el mateix que diu el canceller alemà, que ha sigut un accident. És la mateixa... poca gana de fer res. Un informe sobre la vulneració dels drets humans, el Consell d'Afers Estrangers el va tindre sobre la taula l'hivern passat. Jo ja els hi vaig posar davant de la taula l'informe sobre el que passava. I em van dir que no volien fer res. Els hi vaig proposar el que vostè diu, trencar relacions, que no és trencar relacions, és només suspendre l'acord d'associació. Parli una mica de propietat, perquè si no la gent no s'entén. Trencar relacions vol dir retirar ambaixadors i tal. No, és suspendre l'acord d'associació. Van dir que no ho volien fer. O sigui, que no diguin que ara han trobat un informe, no, el tenen des de fa més de... jo què sé, més d'octubre ja el tenien. Ara n'han posat un altre sobre la taula per la pressió d'Espanya, per la pressió d'Espanya de l'opinió internacional. No? I tampoc han volgut fer res. Tampoc han volgut fer res, no volen fer res.
I què més ha de passar perquè la Unió es decideixi fer aquest pas? O no l'arribarem a veure mai? No se suspendrà aquest acord d'associació?
No ho sé. Francament, no ho sé. No sé què més volen que passi, no? No sé què més volen que passi, ja. Vostè mateix acaba de donar les notícies, la quantitat de gent que està morint de gana... Les imatges estan allí, tothom sap el que passa, i em surt el canceller alemany dient que això és un accident. Quin beneit, Déu meu.
Qui passarà més vergonya d'aquí uns anys, quan es recordi el que expliquem cada dia a la ràdio? A la ràdio, a les teles, a la premsa, als diaris.
Sí, ningú podrà dir que no sabia el que passava, no? Ningú podrà dir, jo no ho sabia. Aquí l'únic remei que hi ha és que la gent porti les autoritats comunitàries les porten al jutjat. És l'únic. Ja hi ha gent que ho comença a fer. Ja hi ha hagut un grup d'advocats a Europa que han presentat una demanda judicial contra la presidenta de la Comissió per inacció. Inacció, des de l'algú, n'hi ha. No diuen ni fan res. Però no ho veu vostè que no diuen ni fan res? M'ho pregunta a mi com si vostè no ho sabés. Digui-ho.
Li sap greu que l'alta representació de la Unió Europea recaigui en qui recau ara, en Kaya Kallas, perquè amb la guerra a Ucraïna és més beligerant que no pas amb el que passa a Palestina?
Mire, jo no jutjaré el que fan els meus successors, el que es té que jutjar és l'opinió pública. Jo limito a veure els resultats. I els resultats és que no proposa res. Ningú proposa res. A mi em sap més greu l'actitud de la comissió, perquè la comissió té poder. El representant té un poder de proposició limitat. Jo el vaig fer servir tant que vaig poder. Ah, però vostè què va fer? Jo vaig fer tot el que vaig poder. I m'agradaria que almenys fessin el mateix que jo vaig intentar fer. Almenys que fessin el mateix que jo vaig intentar fer. Però la comissió sembla que aquest problema no l'afecta. I a mi em sembla que la comissió, ella mateixa, està violant els tractats. Perquè els tractats no deixen a la discreció de cadascú si es té que fer o no es té que fer. Si hi ha un acord que diu que la part contractant té que respectar els drets humans i si no es prenen mesures, pues, si vostè no fa res és que pense que els drets humans s'estan respectant. Pensen de veritat que els drets humans de la gent de Gaza s'estan respectant? Qui ho pot pensar? Fa falta ser ciego, mut i tonto. O tindre mala voluntat. O no voler fer res per raons polítiques. Però ja està bé, no? De dir, no, és que és un accident, no, és que... Hi ha 300 morts de gana, les últimes xifres que eren. Ahir va estar aquí amb els meus cursos de la Universitat de Santander, sí, el director d'UNRWA, que millor que ell no t'ho tenia ningú. I ho va dir clarament aquí, és que ja no es pot dir més clarament, no? I encara hi ha gent que diuen, no, és que realment el que s'estan fent és posar-los a dieta amb una mescla d'ingenuïtat i maldat. No. Mire, la societat europea portarà una taxa tremenda. Alguna vegada al futur algú dirà, i vostès què van fer? Vostès van ser còmplices de començar a utilitzar aquesta paraula. Vostès van ser còmplices. Això que va passar perquè vostès no van fer res per ni fer-ho. I això és molt greu, perquè per mi la Comissió Europea ha perdut tota credibilitat per parlar amb el reste del món sobre la política humanitària. No hi haurà ningú que els hi farà cap cas.
Mm-hmm. Vostè està aquests dies a Santander, està presentant el curs de Cuobadis a Europa, que dirigeix a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo d'aquesta ciutat, Cuobadis a Europa. La resposta és pessimista.
Perdoni, no sé si vostè m'ha escoltat el que he estat dient.
Sí, ho subratllava, que la resposta de mirar al futur, vostè el que considera és que li passarà factura la gestió, sobretot, de la Comissió Europea.
La Unió Europea en el seu conjunt, la Unió Europea és algo més que la Comissió.
Sí, però el poder executiu recau en la Comissió, per això entenc que vostè l'assenyalava especialment.
Però els estats membres tindrien la capacitat de prendre iniciatives. Els estats membres podrien fer moltes coses. Podrien prendre per ells mateixos... Aquí el problema de fons és el bloqueig d'Alemanya. És el veto alemà que ho veu tot amb els ulls. Que no, el que passa de Gaza és un accident. No ho volien fer. Quina mala pata, no? És que és d'un cinisme increïble. Però són ells els principals problemes. El problema de que la Unió Europea no faci res té un nom, es diu Alemanya. També, algú t'ajuda també, però l'obstacle fonamental és Alemanya. Bueno, ara diu que ja no enviaran més armes.
Armes que puguin ser utilitzades a la franja.
Quina gràcia.
Segons va dir Merz ahir
també... Armes que puguin ser utilitzades a Gaza. Quina arma no pot ser utilitzada a Gaza? Un submarino no, però a part d'això...
Al setembre diversos països s'han compromès a reconèixer l'estat de Palestina, Austràlia, el Canadà, però sobretot el Regne Unit i França. Això pot fer moure alguna cosa o queda en el terreny simbòlic?
Des de l'ego, si Alemanya no canvia, la situació del terreny seguirà la mateixa. I el ritme que anem acabaran reconeixent un cementiri.
Pedro Sánchez, que va fer que Espanya de la mà de Noruega i Irlanda reconeguessin l'estat palestí al maig, ha pagat un preu aquest estiu, no tant per això, sinó per resistir-se a assolir el 5% de la despesa en defensa del producte interior brut. A la cimera insòlita de líders europeus de l'altre dia a Washington no hi va tenir cadira. No surt gratis portar-li la contrària a Donald Trump.
Vostè pensa que és pagar un preu no anar a Washington?
És una pregunta pertinent.
Pues jo trobo que el senyor Sánchez no té res que retreure's de no haver anat a Washington. Uh-huh. Amb els que hi van anar, amb aquesta foto, jo penso que millor que no hi fos.
Uh-huh. Hi ha l'estratègia de confrontar Donald Trump, també de donar-li peixet, si em permet utilitzar aquesta expressió. Fins i tot sembla que Volodymyr Zelensky ha pres la lliçó, no només es va vestir amb una jaqueta negra, sinó que assegut al despatx oval li va parlar de la carta de Melania Trump que havia enviat a Putin reclamant el retorn d'infants ucraïnesos. Això li va sorprendre o creu que és lògic que Zelensky també abaixi una mica el to i busqui també una mica posar-se a la butxaca?
Per què li donen tanta importància que és una jaqueta negra o és amb camisa?
No en té, eh?
Francament, amb el que està passant, fixar-se en això...
Uh-huh. Donald Trump...
És tremendo. És tremendo com vostès a vegades jutgen les coses. Es fixen en que m'anar amb una jaqueta negra...
Ens fixem perquè...
Però quina importància té això?
Té la importància perquè en la primera trobada, el primer retret de Donald Trump va ser perquè no duia tratge. Després un periodista de la Casa Blanca també li va retreure i tot això també van escalfant una mica aquesta reunió del despatx oval que va acabar com el rosari de l'Aurora.
Pues si es té que posar una xiqueta, se la posa, caramba.
Donald Trump és ingenu quan negocia amb Vladimir Putin? Li pregunto perquè el mateix Merz va dir que aquesta trobada entre ell i Zelensky podria dur-se a terme, podria tenir lloc en dues setmanes, i el que està fent Putin, el president del Kremlin, és refredar-la.
Penso que mai es va comprometre a fer-la.
Putin.
Putin. És que a vegades... Nosaltres ens agradaria que les coses fossin com no són. Putin no ha dit mai que faria aquesta trobada. Li han proposat de fer-la i ha dit que s'ho pensarà. Mira, ja, Alaska, el Putin i en Trump es van posar d'acord. No ens ho han dit, però es van posar d'acord. Es van posar d'acord amb una solució a la guerra que passa perquè Ucrània cedeixi molt terreny. I el Putin li va dir a en Trump, bueno, ara tu te n'encarregues de vendre-ho als teus amics. Nosaltres estem d'acord, però aquests també tenen que estar. I a Washington, afortunadament, no van parlar d'això. Que es fixi, sobre la taula aquesta famosa de Washington, el tema de lo que ells diuen hipòcritament, intercanvi de terrenys. No és intercanvi de terrenys, és cessió de terrenys per la part d'Ucrània. Aquest tema no se'n va parlar. Segurament, si hagués anat Zelensky sol, sí que li haguessin posat sobre la taula. Si hagués anat sol, segurament que l'haguessin apretat i li haguessin dit, mira, això és el que tens que fer. Però el NAI, amb un conjunt important de països europeus que van anar a ajudar l'emparal, el Trump no va pensar que fos el moment per posar el tema sobre la taula. No li van dir res als salents que sobre cessió de terrenys. Perquè va pensar que no era el moment i que tenia molta gent al voltant seu que li farien costat. Però tard o d'hora això passarà. Perquè el Trump i el Putin estan d'acord amb aquest tema. A veure si els europeus s'enteren d'una vegada, ja ho saben, que en Trump està més del costat de Rússia que del nostre.
Vostè creu que veurem, no sé si properament, però una reunió bilateral, un cara a cara entre Volodymyr Zelensky i Vladimir Putin?
No penso pas, però tampoc penso per què serviria. Les trobades internacionals entre els dirigents es preparen. No és allò d'anar a prendre cafè junts. Es preparen i els equips analitzen de què parlaran, quins seran les scripts de la reunió. Aquestes coses no passen així. Això no és una trobada de dos veïns enfadats. Per tant, si no es prepara bé, no servirà per res.
Li faig una darrera pregunta sobre unes declaracions en una entrevista a la Fox d'aquesta passada matinada de l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, al Pròxim Orient. Ha dit que fins a finals d'any doncs, no podran abordar una possible solució al genocidi a Palestina. Un altre cop s'endarrereix l'horitzó que havia posat Trump. Primer necessitava només 24 hores, després van ser un parell o tres de setmanes. Ara ja és, fins a finals d'any, doncs no tindrem aquesta finestra.
Pues si continuem així, d'aquí a final d'any a Gaza hi haurà milers i milers de morts de gana. A mi el que digui aquest senyor, aquest empresari immobiliari que ha posat el Trump, que encara no sé si sap molt bé on està, a l'Orient Mig, m'importa poc. El que importa és el que Netanyahu faci. Si diu, no, això aquí no tindrà solució fins a final d'any. D'aquí a final d'any, si no canvia res, l'hambruna haurà matat a milers de persones. Mm-hmm. Això és el que tenen que tindre les opinions públiques clares, i per això es tindrin que mobilitzar, i per això tindrin que anar als jutjats, i per això es tindrin que fer a nivell social alguna, ja que no ho volen fer o no ho poden fer a nivell polític. Les societats europees van manifestar contra la guerra d'Iraq, massivament. I, en canvi, avui tots sabem que hi ha una guerra, no, hi ha un atac contra gent indefensa, els que es bombardegen o els maten de gana, i les opinions públiques diuen, sí, una pena, tu, mira... No veig que hi hagi una capacitat de reacció. A Israel ahir hi va haver més de 300.000 persones als carrers en un país de 9 milions d'habitants, demanant que s'acabés la situació a Gaza. Mm. No és que ho fessin pels palestins, sinó ho feien pels la gent que està detinguda, però, bueno, de rebot també es toquen ells. Mm-hmm. En canvi, la societat europea, començant per la nostra, l'espanyola o la catalana, sembla que, no sé, que està indiferent.
I per què creu que passa això, que no hi ha una mobilització més important als carrers?
Potser perquè la gent pensa que no servirà de res, potser perquè ja ens hem adormit a base de dia rere dia veient aquest conte de nens morts, de nens afamats, ja la sensació de dir, bueno, pues, no servirà de res. Com, bueno, ja està el govern fent el que pot fer. Sí, el govern fa el que pot fer espanyol i gràcies a Déu que ho ha fet, no? Però no li sembla, ara sóc jo qui li pregunto, no li sembla que hi ha un sentiment de deshumanització dels palestins? Mm-hmm. Com si ja no fossin sers humans, que això és el que volien els israelites. Es tractarem com animals. Es tractarem com animals. No els deixarem entrar ni un gram de blat, ni una gota d'aigua, ni una medicina, res, tot. No, i ho estan fent. O sigui, no és que no haguin dit que és el que anaven a fer, ho han dit i ara ho estan fent d'una manera tan estricta que els deshumanitzen. Vostè veu les imatges d'aquesta gent peleant-se entre ells perquè si poden agafar una caixa de menjar i mentrestant els tirotegen? Veniu aquí que hi ha menjar, i quan hi van a buscar els tirotegen. I al final, em fa la veta que Israel ha aconseguit el seu objectiu, els ha deshumanitzat. I als nostres ulls ja sembla com si siguessin formigues humanes.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que també hem de fer els periodistes. Josep Borrell, he d'acomiadar ja l'entrevista perquè si no salta la publicitat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
És molt important que salta la publicitat, li agraeixo les paraules, però hi ha hagut més de 100 morts de gent que anaven a buscar menjar, i quan 1.000 morts que anaven a buscar menjar, quan anaven a buscar menjar, els han matat a tiros. Si això no ens concern, si això pensem que n'hi ha prou amb dir quina llàstima, quina pena, doncs estem molt equivocats.
Josep Borrell, gràcies.
Gràcies a vostè.
I gràcies també al company de Ràdio Santander, l'Eric Vegas, que ha fet possible aquesta connexió, aquesta entrevista a distància, company de Ràdio Santander. És un quart de 10 del matí.